L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestre i Villar. Avui dimecres, dia 19 d'octubre, destacarem les exportacions i el turisme a les comarques de Tarragona afavoreixen un inici de recuperació de la crisi. La Comunitat Econòmica Europea declararà prioritari i subvencionarà el corredor ferroviari mediterrani avui dimecres. Els alcaldes nuclears decideixen congelar les relacions amb el govern espanyol fins després de les eleccions. L'Ajuntament de Tortosa aprova un increment dels impostos pel 2012 en torn al 3%. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les comarques del Camp de Tarragona han mostrat els primers senyals de recuperació durant el 2010 amb un avanç del 0,2% del valor afegit brut superior al 0,1% de la mitjana catalana. És una de les conclusions de l'Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya Caixa. Amb un increment del 22%, les exportacions de mercaderies gairebé freguen el valor màxim històric registrat el 2007 i les pernoctacions han crescut més d'un 7% a la Costa Daurada. L'altra cara de la moneda són el sector primari, amb una caiguda del 7% de l'agricultura i la construcció. El volum dels nous habitatges ha anat caient dràsticament dels 25.000 l'any 2006 a només 1.600 l'any passat. Només el tarragonès apunta a certa recuperació. Els valors positius de l'estudi econòmic al Camp i l'Ebre es troben a la demanda exterior i a les exportacions. El director de l'informe de Catalunya Caixa, Josep Oliver, destacava la lenta sortida de la crisi que es viu a Tarragona i l'Ebre gràcies a les exportacions i el turisme.
Aquesta sortida lenta però ja positiva de la recessió està vinculada fonamentalment a la millora del sector exterior, més que la de la demanda interna, perquè en la demanda interna tant la construcció residencial i no residencial com la inversió productiva com el propi consum públic, que va reduir-se, i el consum privat, que va créixer molt moderadament, van afectar negativament o de manera molt poc positiva el creixement, va ser bàsicament la demanda exterior, per tant la demanda turística, que en el cas del Camp de Tarragona el creixement va ser al voltant del, en termes de pernoctacions, de quasi el 7%, en el cas de la Costa Daurada, i en el cas de les Terres de l'Ebre una mica per sota, al voltant del 4, per sota de la mitjana catalana, però clarament deixant enrere ja la crisi del 2009, en el qual les pernoctacions havien caigut de manera molt intensa. I igualment va succeir el mateix en l'àmbit de les exportacions manufactureres o produccions de béns, en què realment Tarragona va recuperar, li van créixer quasi el 21%, per sobre del 17% de Catalunya, assolint en valor absolut pràcticament una xifra similar a la que tenien just abans de la recessió.
Per comarques, en general, el creixement ha estat pròxim a zero, tant al Camp com a l'Ebre. Amb tot, es troben resultats dispars com ara la Ribera d'Ebre amb un creixement del 4,4% i la Conca del Barberà amb un 1%, que han estat les comarques amb el creixement més elevat, mentre que el Baix Penedès i el Montsià van patir caigudes de per sobre el 2%. Per sectors, ha estat un mal any per al primari, amb una caiguda del 6,1% en el conjunt de Tarragona, el pitjor registre de Catalunya, especialment en vi, l'oli, els cítrics i les hortalisses, i en l'àmbit ramader, el porcí. La indústria, en canvi, és el sector que va presentar un augment més elevat el 2010, el 4,2%, per sobre del de Catalunya, que va créixer en un 1,8%.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, avui dimecres la Comissió Europea declararà prioritari el corredor mediterrani. Com ja vam avançar el 5 d'octubre, Brussel·les va optar finalment per incloure aquest eix ferroviari de mercaderies en la seva xarxa bàsica transeuropea pel 2030 i subvencionarà entre el 20 i el 30% de la seva construcció. L'eurocomissari de Transports, Siim Kallas, revelarà quin serà el traçat del corredor si mor a Cartagena després de connectar els ports de Barcelona, Tarragona i València amb la frontera francesa o si arriba fins a Algeciras, com demana la Generalitat i el lobby ferroviari. La Comunitat Europea apostarà també pel corredor atlàntic, la interconnexió amb França per Irún, però rebutjarà la travessia central pirinenca. Tot i la insistència aragonesa i del mateix ministre espanyol de Foment, José Blanco, Brussel·les es nega a finançar en plena crisi l'excavació d'un túnel d'entre 30 i 60 quilòmetres per sota els Pirineus per connectar Saragossa i Tolosa, esquivant Catalunya. Si els governs espanyol i francès el volen, se l'hauran de pagar sense ajuda del fons comunitari. Brussel·les només subvencionarà les infraestructures que puguen ser econòmicament sostenibles i si el seu govern estatal es compromet a cofinanciar-les en els terminis previstos. Tot i l'escanyament de les finances públiques, Blanco va fer campanya per fins a 5 corredors diferents que considerava eficients i finançables: el del Mediterrani, el Central, l'Atlàntic, el Mediterrani Cantàbric i el Mediterrani Atlàntic, amb Saragossa com a nucli logístic. Kallas preveu invertir 32.000 milions en 7 anys, però el repartiment és encara difícil de calcular. 10.000 milions es reserven per finançar el 85% de les inversions en estats beneficiaris dels fons de cohesió, l'espanyol ho és fins al 2015, i amb la resta es pagarà el 10% dels altres corredors. Tot apunta que Algeciras tindrà connexió ferroviària de mercaderies amb Catalunya i França, però via Madrid i Saragossa, el que Germà Bel anomena corredor mediterrani amb només 200 quilòmetres de costa per 1.000 de meseta. Es podria donar la paradoxa que el corredor mediterrani acabi passant per llocs com Manzanares, Córdoba, Madrid, Alcázar de San Juan o Saragossa. Els futurs governs espanyols podrien considerar l'eix Barcelona-Tarragona, València-Cartagena com un ramal secundari i prioritzar la construcció de l'Algeciras-Madrid-Saragossa. Alacant quedaria despenjat del corredor del Mediterrani perquè no té 1 milió d'habitants ni el seu port supera el tràfic mínim de 25 milions de tones anuals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Comissió Directiva de l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears, AMAC, ha decidit congelar les relacions amb el govern espanyol fins després de les eleccions del 20 de novembre davant la inexistència d'un pronunciament de l'executiu sobre la ubicació del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Els alcaldes van analitzar la reunió de la setmana passada amb el secretari d'Estat d'Energia, Fabricio Hernández, i van lamentar que el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, no hagi respost a la seva preocupació per la gestió dels residus nuclears. L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears també va criticar el tancament de la central de Garoña i les mancances dels plans d'emergències. Els alcaldes van reiterar la seva incomoditat amb la manca de decisió sobre el magatzem temporal centralitzat després que l'executiu de Madrid obrís una convocatòria sol·licitant candidats per albergar-lo per no perdre cap decisió, després de deixar-lo sols durant el procés, defensant sense suports una instal·lació que és d'interès general i suportant la pressió mediàtica, política i social. De fet, la reunió amb Hernández pretenia obrir una resposta de Sebastián al respecte que no ha arribat. Aquest és el principal motiu que ha portat a l'AMAC a congelar les relacions amb l'Estat fins després de les eleccions del 20 de novembre, amb una perspectiva que, guanyi qui guanyi, es produirà canvi de govern amb el qual hauran de sondejar una possible nova sensibilitat del respecte. En aquest sentit, l'AMAC també ha reprovat la gestió governamental d'aquest últim mandat en matèria nuclear. D'una banda, carrega contra la decisió de l'executiu de tancar la nuclear de Garoña, a Burgos, l'any 2013, desoint l'informe del Consell de Seguretat Nuclear que permetia a la central operar 10 anys més de forma segura. L'altre gran cavall de batalla dels alcaldes vers l'Estat és en matèria de protecció civil, àmbit en el qual asseguren es continua efectuant una política de subvencions per pal·liar les deficiències dels plans d'emergència en lloc d'establir un compromís ferm amb el món local en matèria de formació, comunicació i simulacres que garanteixi una operativitat plena dels mateixos en cas d'emergència. D'altra banda, la mateixa comissió directiva de la MAC es va reunir ahir dimarts al matí amb el ple del Consell de Seguretat Nuclear per presentar els nous directius i rebre informació sobre les proves de resistència a les nuclears espanyoles, així com sobre la situació de la zona afectada per l'accident atòmic de Fukushima.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar les ordenances fiscals pel 2012 que tindran increments iguals o inferiors a l'índex de preus al consum interanual situat en el 3%. El govern municipal va recordar que durant el passat mandat es van congelar els impostos, però que la difícil situació econòmica del consistori ha fet que enguany s'hagi optat per actualitzar l'IPC. La proposta va rebre el suport del Partit Popular, les abstencions del Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya els Verds i Esquerra Republicana, i el vot en contra de Plataforma per Catalunya. Mentre que Iniciativa per Catalunya els Verds en va parlar d'una abstenció en positiu per la introducció de variables perquè les rendes més baixes paguin menys, el Partit dels Socialistes de Catalunya va reclamar una rebaixa del tipus de l'impost dels béns d'immobles, IBI, quan es faci la revisió dels valors cadastrals. Entre els impostos que s'actualitzen amb l'índex dels preus al consum figura l'impost sobre els béns immobles, IBI, i l'impost sobre activitats econòmiques, sobre el qual l'Ajuntament ha fet una actualització del vialer per ajustar-lo millor a la realitat. Finalment, l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que es coneix com a plusvalia, així com l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, es mantenen congelats. Quant a les taxes, en general s'actualitzen també amb l'índex de preus al consum interanual. Les ordenances inclouen una nova modalitat davant la proliferació de terrasses de bars i restaurants a partir de l'entrada en vigor de la llei antitabac, on els percentatges varien en funció de si s'ocupa vorera, si s'ocupa calçada i si s'ocupa calçada de zona blava. Amb tot, d'acord amb els grups municipals, es va acordar que aquests increments, en funció de l'ocupació, s'anirien aplicant progressivament en 3 anys. D'altra banda, el ple d'ahir dimarts també va aprovar la modificació dels preus públics del Teatre Auditori Felip Pedrell i de l'Escola Municipal de Teatre. Enguany, com a novetat, hi ha una rebaixa del 10% de l'entrada per als titulars del carnet de la Biblioteca Marcelí Domingo i de les instal·lacions esportives municipals en els preus públics de l'auditori. El ple d'ahir dimarts també va aprovar el canvi d'ús temporal dels terrenys on hi havia l'antiga caserna dels Mossos d'Esquadra al barri de Ferreries per ubicar-hi el jutjat social de Tortosa. La creació, a finals de l'any passat, del 5è jutjat d'instrucció i el retard en la construcció d'un nou palau de justícia ha fet que la Generalitat i l'Ajuntament hagin hagut de buscar un nou emplaçament davant la manca d'espai de l'actual edifici judicial. Segons va explicar l'alcalde, es va mirar de trobar un lloc al mateix nucli antic, però davant la impossibilitat de trobar l'espai adient, s'ha optat per aprofitar l'antiga caserna dels Mossos per traslladar el jutjat social.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens parla avui d'obres i de les diferents actuacions que l'Ajuntament d'Alcanar és a punt d'enllestir en la recta final d'aquest 2011. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'obres i de les diferents actuacions que a la recta final d'aquest exercici, el 2011, el nostre Ajuntament es troba a punt d'enllestir. Actuacions que arriben fins a pràcticament la mitja dotzena i que als nostres micròfons comentava el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. Ell, bàsicament, centrava la seva intervenció en dues actuacions importants, pràcticament ja la seva recta final per ser posada en marxa, com són, d'una banda, la piscina coberta municipal, la nova piscina coberta, i per l'altra, un equipament que en este cas tardarà una miqueta més, es posaria en funcionament cap a les acaballes del 2012, com és la renovació del convent dels Sant Josepets per convertir-lo en alberg de joventut. Manel Martí.
L'idea era, com tu dius, era comentar aquestes obres que hem estat fent durant aquesta segona meitat de l'any. La veritat és que són obres importants, hem portat fins a 6 obres, no? I tot i que la conjuntura és complicada, no? I que les subvencions ara costen d'arribar, doncs, fruit de la gestió, que havíem fet, doncs, sobretot en l'anterior mandat, doncs, són obres que estan a punt de finalitzar. I, bueno, la primera, més important en quant al volum, de la seva, del seu cost, és la piscina, no? Les obres van acabar aquest 30 de setembre. El seu cost ha sigut al voltant de 4 milions d'euros, és una obra important, dels quals 1 milió d'euros ha estat subvencionat per Consell Català de l'Esport. Una altra cosa també molt important, que també està ja en la seva recta final, és aquesta rehabilitació del Josepets. Sabeu que el Josepets era un edifici històric, un dels més importants que tenim al Canal i les Cases. Vam aconseguir una subvenció del FEDER per a posar en valor aquest edifici i utilitzar-lo com a alberg, no? Com un equipament de caire turístic que permeta, doncs, dinamitzar l'economia de les Cases i també d'Alcanar. Aquesta obra se va fer en dues fases, i la primera fase és la que estem, doncs, gairebé a punt de finalitzar. Estem ara fent els treballs molt avançats d'instal·lacions i també de façana, i es preveix que durant el mes d'octubre-novembre, doncs, aquesta obra estigui ja finalitzada i puguem començar aquesta segona fase, que serà ja l'acabament de l'alberg, i poder-ho posar en funcionament pues cap a finals de 2012, principis de 2013.
Però aquestes dues, tot i que són les més importants, no són les úniques actuacions a punt de ser enllestides al nostre municipi, ja que també es troben en la seva recta final obres com els col·lectors de pluvials de l'alcalde Sant Martí o del carrer de Càlig, així com l'asfaltat també, que amb motiu d'aquestes reformes s'ha fet al carrer de Càlig i es farà també a la Ronda del Remei, així com una actuació al Cana Platja, concretament a la urbanització de la Pau.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem a Sant Carles de la Ràpita. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa avui que la Ràpita es convertirà en municipi pioner a les Terres de l'Ebre en la recollida selectiva de l'oli domèstic. L'Ajuntament del municipi, amb el suport del Consorci de Residus del Montsià, ha posat en marxa una campanya per garantir que totes les llars de la Ràpita facin una gestió correcta dels olis vegetals. Núria Subirats.
A partir de la setmana vinent, les llars de la Ràpita rebran la visita d'un grup d'educadores ambientals que els facilitaran uns embuts que s'adapten a les ampolles d'aigua i de refresc per tal d'abocar-hi l'oli domèstic, l'oli que utilitzem a la cuina i que rebutgem. Aquestes visites formen part d'una campanya que ha posat en marxa l'Ajuntament de la Ràpita amb el suport del Consorci de Residus del Montsià per fer que l'oli que habitualment tirem a l'aigüera es converteixi en un element més dels que reciclem. La Ràpita serà municipi pioner a les Terres de l'Ebre en posar en marxa aquesta campanya i garantir una correcta gestió de l'oli usat, un residu més dels que generem i que és perjudicial per al medi ambient, segons explica la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Ràpita, Elisabet Castellà.
Sí, la Ràpita serà el primer municipi de les Terres de l'Ebre que disposarà de contenidors per a la recollida d'oli domèstic i que estiran a diferents punts estratègics del municipi. És a més el primer que es portarà a terme la campanya, que ha de garantir que totes les llars disposen dels embuts necessaris per a reciclar aquest oli que generem i que és perjudicial per al medi ambient. Aprofito per a demanar la participació i la col·laboració de tots els ciutadans, sobretot en el moment del porta a porta. Dir també que aquells ciutadans que no es troben a casa en el moment en què se'ls faci la visita poden aconseguir el seu embut adreçant-se als següents punts, a l'Ajuntament, al Maset o a l'Oficina de Turisme. Els horaris de recollida seran els respectius de cada entitat.
La campanya es posarà en marxa el proper dimarts, dia 25, amb el repartiment d'embuts a les diferents llars del municipi. Uns embuts facilitats per l'Ajuntament de la Ràpita. També s'han organitzat xerrades als centres educatius per sensibilitzar els més petits sobre aquest tipus de reciclatge. La primera xerrada es farà el mateix dia 25 al Col·legi Carles III, el dimecres següent es farà al Col·legi Horta Vella i el dijous al Col·legi Sagrada Família. A principis de novembre també s'anirà a l'Institut. Les educadores ambientals que faran el porta a porta explicaran com reciclar l'oli que després els ciutadans hauran de dipositar en uns contenidors que estaran ubicats en 5 punts concrets al municipi: al Club Patí, al carrer València, a la zona del supermercat Capravo, a la zona del futbol i darrere el CAP. També es podrà tirar l'oli a la deixalleria municipal.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aparcar a l'aparcament de les escoles velles per 45 euros al mes. Des del consistori de l'Ametlla de Mar es posa en marxa aquesta promoció per tal d'oferir aquest servei de qualitat a un preu assequible per a tots els caleros en aquests temps de crisi. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Des de la regidoria de governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i l'empresa pública La Cala Gestió s'ha posat en marxa una promoció especial per a l'aparcament de les escoles velles situat al centre del municipi. Una mesura que s'engega des del consistori calero per tal d'oferir la possibilitat d'un bon servei d'aparcament a preus assequibles per a totes les butxaques. I és que per només 45 euros al mes es podrà disposar d'una plaça d'aparcament a partir del gener i durant 5 anys. Hi ha temps fins al 30 de desembre. Això sí, perquè la promoció pugui ser efectiva, haurà d'haver-se apuntat almenys 25 persones. Rubén Lallana és el regidor de Governació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, des de la regidoria de Governació el que han fet és oferir al ciutadà la possibilitat de lloguer d'un aparcament, de l'aparcament soterrat d'aquí enmig del casc urbà, a un preu socialment acceptable i crec que en quan ha baixat de 60 euros a 45 al mes, amb l'única condició de que tindré llogat una plaça en aquest preu ho haurà de fer a partir del gener. D'aquesta manera el que faríem és una plaça d'aparcament vigilada als 24 dies, amb les condicions que tothom coneix, al vell mig del casc urbà i, com reitero, a un preu creiem que excel·lent, que és inclús per sota del preu de mercat, que és 45 euros al mes.
Tots els interessats en llogar aquesta plaça d'aparcament poden passar per la Cala Gestió, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a informar-se. Per tal de donar-se d'alta a la promoció, només és necessari portar una fotocòpia del DNI i del número de compte.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les 11 societats de caçadors d'aus aquàtiques del Delta de l'Ebre redactaran una carta manifest contra l'assecament dels arrossars al marge esquerre com a mesura per combatre el caragol poma. Volen que el manifest el subscriguin també altres sectors afectats, com ara els pescadors d'Angula, i el faran arribar al Departament d'Agricultura. Enguany ja saben que no hi poden fer gran cosa, però volen que almenys amb vista a l'any que ve se'ls tinga en compte, va dir José Pedro Tomás, president de la Societat de Caçadors de Sant Miquel de la Cava, a Deltebre. L'assecament dels camps fa inviable la caça d'aus aquàtiques al marge esquerre, ja que les aus no s'atancen als camps eixuts. La campanya passada gairebé no van caçar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Segons va informar el Servei Català de Trànsit, un operari va morir atropellat ahir a la tarda per un turisme al pas de l'autopista AP7 per l'Aldea. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'accident, que va obligar a tallar un carril de l'autopista en sentit Castelló. En el sinistre, que es va produir poc abans de 6:45 de la tarda, hi van actuar dues dotacions dels Mossos, una dels bombers i una del sistema d'emergències mèdiques. Els fets van passar al voltant del quilòmetre 316,2 de l'autopista AP7.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens parla avui de l'inici dels actes de les sisenes jornades de les Lletres Ebrenques. Manel Ramon.
Avui dimecres i a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó s'inicien les sisenes jornades de les Lletres Ebrenques, un esdeveniment cultural que posarà Amposta al capdavant de la cultura a les Terres de l'Ebre, per què no dir-ho, de Catalunya. Des d'avui i fins al proper dia 22, la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó doncs acollirà tot un seguit d'actes, conferències, xerrades, clubs de lectura, teatre, taules rodones, poesia, homenatges, tot això dintre d'aquestes jornades de les Lletres Ebrenques organitzades per la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó. Unes jornades que aquest any es dediquen al teatre i a la novel·la negra. Ens ho explicava la responsable de la Biblioteca Comarcal, Joana Serret, que ens ho contava d'aquesta manera. L'escoltem.
Mira, Manel, cada any agafem una temàtica, evidentment toquem tots els temes tots els anys. O sigui, tots els anys hi ha poesia, hi ha narrativa i no sé, per exemple, l'any passat vam agafar una temàtica que eren els llibres de cuina. Hi havia moltíssims autors que escrivien cuina, va ser un èxit. I aquest any vam dir, doncs, bueno, podríem fer la novel·la negra, però és una novel·la social perquè s'escriu moltíssim en novel·les de suspens, no? I lo del teatre, perquè no l'havíem tocat, aquest gènere. I vam pensar que hi havia, i el que mos ha quedat, perquè hi ha molts autors que han escrit, per aquí veig el del Tebre, obres de teatre, i Amposta, i, bueno, i per tots ho anem buscant, Santa Bàrbara, per tot. I llavors, bueno, hem redescobrit els grups amateurs que van veure fa anys actuant en molt d'èxit, i tot això és bo recordar-ho.
Cal destacar que les jornades començaran amb un concert de Toni Sobirana, que canta Josep Maria de Segarra. La conferència inaugural estirà càrrec de Xavier Bru de Sala, escriptor, poeta, articulista, etc. També destacar el recital eròtic de poesia que tindrà lloc al Casino Ampostí, o el concert de guitarra d'Eliseo Fresquet, anomenat Les Fantasies del Castell. En quant a teatre, la representació d'un dels quadres escènics de l'obra de l'ampostí Pep Soquet, Records de la nostra terra, o també la projecció del curtmetratge Un cos a la biblioteca, realitzat per un equip ampostí i amb actors amateurs. Les jornades clouran el proper dissabte, dia 22, amb un espectacle poètic musical a càrrec de Goliardos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ens n'anem a Deltebre, perquè s'han posat en marxa les jornades de teatre a la tardor de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
La 16a edició de les jornades de teatre de Deltebre oferirà un total de 5 representacions, de les quals dues aniran a càrrec de la companyia Delta Teatre. De moment hi ha hagut dues representacions, Casats per amor a la pasta i Un intrus a la família. I aquesta setmana toca la comèdia Vodevil. I és que a les jornades d'enguany s'ha apostat per la participació de grups de arreu del territori, tal i com destaca la presidenta de la companyia Delta Teatre, Maria Cinta Torné.
Aquest any pensem que serà molt, molt bo, perquè intercalem obres nostres, però també obres de fora, molt ben triades, gent que mos ve, que nosaltres hem anat primer a veure les obres i que ara mos venen aquí a tornar i a fer disfrutar. Sempre obres com les que nosaltres fem, obres de passar-te-ho bé, no de plorar o de posar-te manies al cap.
Recordeu, aquest dissabte al Saló Parroquial Sant Miquel de Deltebre, les 10 de la nit, Vodevil, a càrrec de la companyia Zip Zap de Sant Vicenç dels Horts, dins de les jornades de teatre a la tardor de Deltebre.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Parlem d'un pronòstic amb el canvi de situació que avui a la tarda ens començarà a visitar. De moment, progressiu augment dels núvols amb el pas de les hores. I durant aquest migdia i tarda, més núvols hi ha a tot Catalunya i aquesta tarda arribada de ruixats cap al Pirineu i Prepirineu, en general febles, potser en algun sector del Pirineu lleidatà algun moderat. Cota de neu baixant de 2.200, 2.300 metres cap als 1.400 aquest vespre, potser 1.400 cara nord, 1.600 a la resta. Durant la tarda-vespre, alguns ruixats arribaran al nord-est i és probable que avançat el vespre i la nit hi hagi nuclis tempestuosos traslladant-se a la costa i prelitoral, aproximadament del tram que va des del Baix Camp fins al Maresme. I al nord d'aquesta zona i al sud d'aquesta àrea s'espera que el mestral i la tramuntana bufin amb una certa intensitat i això afavoreixi que demà les temperatures es quedin més curtes. durant el divendres a la nit i el pròxim cap de setmana podríem parlar de més núvols a Catalunya, alguna clariana al Pirineu, sobretot lleidatà, i alguns plogims a la costa, previ tot plegat a una situació més favorable a pluges importants i generalitzades la setmana vinent, però evidentment doncs, a confirmar els pròxims dies.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui dimecres, dia 19 d'octubre. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.